dia més a la sintonia de la Cala Ràdio. Comencem el nostre magazín dels migdies. Comença el Sempre amb tu, edició de dimecres 30 de març de 2016. Molt bon dia, Fini.
Què tal? Molt bon dia. 49 programes.
49 programes, eh? Estem ja a punt d'arribar als 50.
Quasi 50.
Quasi 50 programes. Demà ho farem. Haurem de fer alguna cosa per a celebrar-ho, eh, Fini? No sé el què, però alguna cosa hem de fer.
Un vermut.
Un vermutet. Si
no, el vermut no tenim avui. Avui tenim vermut literari.
Vermut literari, correcte. Protagonista avui al nostre temps de l'entrevista, aquesta proposta que des de Cala Cultura posen doncs aquest diumenge al migdia a partir de les 12 al Centre d'Interpretació de la Pesca. Avui, aquest diumenge es presentarà el llibre Fils de Veu de la Maria Victòria Lovaina i avui en parlarem amb ella, amb l'autora d'aquest llibre, i també amb Joan Callau des de Cala Cultura per parlar doncs d'aquests vermuts literaris. N'avancem un. La setmana vinent en parlarem d'un altre, però ho deixem en suspens.
Començarem, com sempre, el nostre magazín parlant de les notícies, notícies que són actualitat i la vaga del sector del peix blau del pròxim 4 d'abril, que s'havia anunciat, doncs, s'ha suspès, no?
No, se segueix en suspens, més o menys, eh? Pot ser que es faci, pot ser que no. De moment, la cosa està paralitzada i veurem, doncs, finalment quina és la decisió que acabem prenent mariners, sobretot, que són els que van organitzar aquesta vaga, però també els armadors en tot aquest sentit. I també parlarem, recuperarem amb temps de notícies el que vam presentar ahir, la 12a mostra de teatre La Cala de l'Ametlla, que organitza el grup escènic de la societat.
Dies de Setmana Santa que hem tingut de relax per llegir, bones propostes que ens porta al nostre saló de lectura des de la Biblioteca Municipal Doctor Frías, Dani Boquera. Recomanacions literàries.
Avui, per tant, programa que tindrà bastanta part de literatura. I com sempre, en dimecres hem de tancar posant el nostre cervell en marxa amb les emocions amb la Ruth Freixedes. Avui, Fini?
Més que mai parlarem d'emocions i tot serà arran de la trucada que vam tindre per part d'un oient, la Pepi, que ens va trucar en directe en el darrer programa i ens contava que ella era una persona molt sensible, com podia fer per treballar-ho, i parlarem d'intel·ligència i control emocional.
Per tant, doncs seran els continguts que avui us proposem durant la pròxima hora aquí a la sintonia de la Cala Ràdio. Sigueu benvinguts, sigueu benvingudes aquí al Sempre amb tu. Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimecres 30 de març de 2016 en stand-by. Així és com es troba la convocatòria de vaga dels mariners del sector del peix blau tarragoní prevista pel pròxim dilluns 4 d'abril. Ho avança en exclusiva a la Cala Ràdio després de conèixer les valoracions de la reunió que van mantenir la setmana passada diferents armadors i mariners amb el director general de pesca Sergi Tudela i diferents autoritats del govern i representants dels sindicats laborals. Una de les conclusions que es va extraure d'aquesta reunió és que la vaga confrontava a mariners i armadors, perquè, com explica el patró major de la confraria de pescadors Sant Pere, Miquel Brull, la vaga no té cap sentit. L'escoltem.
La vaga l'únic que faria la vaga seria enfrontar armadors i mariners, perquè la vaga no tenia cap sentit de ser, inclús que no era, que era contraproduent fer-la, perquè el que feia era dividir tot el sector. A veure, aquí en tot el sector hace mucho ante el mateix, o armadors com mariners fer una huelga, o que els mariners facin una huelga és... Jo crec que es crea un conflicte entre armadors i mariners, que ara no ens interessa, el que hem d'anar és a demanar al govern, no a barallar-nos entre nosaltres, perquè hi ha molts mariners que no estan a favor de la vaga. Hi ha gent que vol anar als puestos i que vol demanar i que s'han de fer coses, però no fent vaga, sinó fent altres coses.
La incertesa sobre la realització de la jornada de vaga, però, no fa aturar la possibilitat de dur a terme altres accions per part d'armadors i mariners. La convocatòria es va fer per mostrar el malestar del sector del peix blau i instar les administracions a moure fitxa, una proposta que no acaba de convèncer a tothom, com ha apuntat Brull, i que posa en suspens que s'acabi produint. Més notícies locals. El grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa ha presentat el cartell de la 12a mostra de teatre La Cala de l'Ametlla, que es durà a terme durant aquest mes d'abril. Els dissabtes a les 6:30 de la tarda pujaran a l'escenari de la Sala de la Societat diferents grups teatrals amateurs del país. L'element en comú serà la comèdia amb obres per passar una bona estona, tal com explica un dels directors del grup escènic i alhora president de la societat, Joan Pere Brull.
i esperem que la gent acudixi a veure altres grups de diferents pobles, a part de nosaltres també la tornem a fer-la, la que vam fer per la que vam fer per la Candelera, però que esperem que la gent animi, perquè això dona molt d'ànimo a la gent que està dalt de l'escenari.
Hem de pensar que això és teatre amateur.
Sí, evidentment. Evidentment, tot i que bueno, ara tenim una certa justificació, tenim l'altra setmana, el dia 9, ve un grup de Sabadell, no sabem el nivell de teatre que tenen allà, però hi ha, seguro que a nivell d'aficionats hi ha un gran nivell, hi ha un gran nivell de la gent i esperem que vinguin i que s'ho passin bé, perquè a més totes les obres que es porten amb aquesta mostra enguany són un caire còmic, i per tant la gent sortiran a divertir-se.
Aquest dissabte 2 serà el grup de teatre Quo Vadis de l'Hospitalet de l'Infant qui obre aquesta mostra amb l'obra No le busques tres pies a l'alcalde. El dissabte 9 serà el torn pel grup de teatre Al Cabot de Sabadell amb l'obra Masters. El 16, 23 centímetres, a càrrec del grup de Mora d'Ebre. I per últim, el dia de Sant Jordi, 23 d'abril, serà el grup escènic qui representarà de nou l'obra que van estrenar per Candelera, Boing Boing, cloent així aquesta mostra de teatre. Les entrades es vendran una hora abans de les representacions al preu de 5 euros pels socis de la societat i 8 pels no socis. A les 4 obres que formen la mostra s'hi podran sumar les que estan preparant les seccions infantils i juvenils del grup escènic a l'espera de poder acabar de preparar les representacions. D'altra banda, la secció d'adults ha començat aquesta setmana a preparar una nova obra teatral, Sòcrates. Hem repassat ja les notícies locals i obrim portada territorial marxant cap a Madrid perquè ahir es va aprovar al Congrés la proposta de desmantellar totalment el projecte Castor.
Una aprovació de la proposició no de llei presentada per En Comú Podem que s'ha fet a la Comissió d'Indústria, Energia i Turisme conjuntament amb la resta del grup parlamentari Podem en Marea i el suport de tots els partits de la Cambra Baixa excepte el Partit Popular. En la proposta s'insta el govern a establir un calendari de desmantellament de les instal·lacions marines i terrestres del magatzem de gas natural Castor mitjançant una solució responsable i transparent i amb la participació mancomunada de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i els ajuntaments de les localitats afectades. A més, el text que estat aprovat per la comissió adverteix de la necessitat de posar en marxa l'estudi tècnic sobre com afectarà la hibernació del projecte en el medi ambient de la zona. Al seu torn, és important que també es faci un peritatge per quantificar els danys materials i morals que ha patit la ciutadania de les Terres de l'Ebre i el Baix Maestrat com a conseqüència dels terratrèmols que han patit. Després de sol·licitar la compareixença del ministre d'Indústria, Energia i Turisme en funcions, José Manuel Soria, En Comú Podem ha exigit al govern que impulsi les modificacions legals necessàries perquè en un futur les indemnitzacions no es paguin amb més diners públics. I de la Cambra Baixa anem a l'alta, perquè s'ha presentat una moció al Senat per demanar l'execució de les obres del Pla de Restitució Territorial.
Sí, i sota la preocupació entre els agents polítics locals a les Terres de l'Ebre. Els incomoda el retard en la finalització de les obres de descontaminació dels fangs contaminats de l'embassament de Flix, però també la paralització de les obres hidràuliques complementàries previstes en diversos municipis de l'Ebre i el Priorat en aquest pla. Per això, el senador d'Esquerra Republicana a l'Ebre, Miquel Aubà, ha registrat una moció en la qual insta el govern espanyol a convocar de manera immediata la definició d'un calendari per finalitzar les obres pendents. Aubà ha explicat que cal solucionar problemes diversos com el confinament i tractament de l'aigua de l'àrea descontaminada. També cal abordar la resta d'obres pendents, algunes adjudicades, d'altres pendents de licitació. El retard en les actuacions pendents s'ha vist agreujat per l'esclat del cas Acuamed, un suposat frau milionari dels contractes d'aquesta empresa creada pel Ministeri d'Agricultura, entre d'altres, per tirar endavant les obres de descontaminació a l'embassament de Flix per netejar el seu fons de residus tòxics abocats durant dècades per l'empresa Aircross. Amb l'objectiu de crear ocupació al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, la Diputació de Tarragona torna a impulsar els plans d'ocupació comarcals amb una inversió de més de 560.000 euros. Aquest dimarts, els presidents dels 10 Consells Comarcals de Tarragona han signat el conveni amb l'ens supramunicipal. Es tracta d'una actuació que beneficiarà les 10 comarques de la demarcació, amb plans específics per a cada territori i que serviran per millorar entorns rurals i urbans a través d'accions que van des del manteniment i adequació de camins fins a l'arranjament de mobiliari urbà. Cada pla serà de 6 mesos i estarà integrat per 5 persones, preferiblement aturats de llarga durada, que rebran també formació complementària. Aquestes persones, a més de la tasca que els hi sigui assignada, rebran, com dèiem, aquesta formació dirigida a millorar les seves habilitats personals i professionals i afavorir la seva posterior inserció al mercat laboral. Els plans d'ocupació comarcal s'emmarquen en el Pla de Foment de l'Ocupació que la Diputació executa des de l'any 2013 i que també inclou plans d'ocupació corporatius i plans d'ocupació dels parcs naturals. Totes aquestes iniciatives han proporcionat feina a un total de 300 persones fins ara. I tanquem el nostre informatiu d'avui parlant de la digitalització de mapes i papers inèdits de la Batalla de l'Ebre.
El Cabildo de Gran Canària i la Fundació Juan Negrín treballen colze a colze en el delicat procés de restauració i digitalització de l'immens fons documental del president del Govern de la República entre els anys 1937-39 i a l'exili fins a l'any 1945. La valuosa documentació va ser rebuda el 2013 pel Cabildo que, a través del taller de restauració de documents de la Conselleria de Cultura, realitza els treballs de recuperació i conservació. La neta del polític va treballar durant una dècada per traslladar l'Arxiu Negrín de París, ciutat on va morir l'any 1956, fins a les Illes Canàries. Entre els milers de documents, molts d'ells inèdits per als historiadors, destaca el fons de l'arxiu corresponent a la seva etapa com a ministre de Defensa, càrrec que va ocupar a partir de l'abril del 1938. D'aquesta manera, el fons guarda valuosa documentació de la Batalla de l'Ebre iniciada el 25 de juliol del 1938. Tota la documentació, uns 6.000 documents del Ministeri de Defensa i d'altres, com el d'Hisenda, estan ja digitalitzats i a la disposició dels historiadors a la seu de la Fundació.
Darrer minut de l'informatiu, darrer minut per a la previsió meteorològica. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps. Carme Farnell, com es presenta la situació per aquest dimecres? Bon dia.
Bon dia, comencem aquest dimecres i ho fem parlant d'un ambient ras a bona part de la zona, amb temperatures que han estat una miqueta més baixes arran de costa respecte a les d'ahir a aquesta hora, però s'espera que ràpidament vagin pujant. I al llarg del matí el que tindrem més domini del sol, però en canvi de cara a la tarda apareixeran alguns núvols alts que tan sols deixaran el cel entrenyinat. També arribaran i es formaran alguns núvols més baixos arran de costa i farà que la temperatura màxima sigui una miqueta més baixa en alguns sectors més costaners respecte a les temperatures màximes d'ahir. De cara a demà ens arriben canvis, demà sí que tindrem alguns núvols, però més aviat el que destacarà és el vent de mestral que anirà bufant, sobretot a partir de migdia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia. Ara mateix a l'Ametlla de Mar, una temperatura de 18,3 graus centígrads. De moment, la màxima registrada a la jornada d'avui. Una humitat relativa del 71%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Seguim avançant amb el nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres 30 de març. Anem al nostre temps de recomanacions literàries al nostre Saló de Lectura. Avui recuperem la secció que vam mantenir amb Dani Boquera just abans de les vacances de Setmana Santa, en què fèiem algunes propostes, a més amb dates concretes. Si no vau poder escoltar aquell programa i voleu descobrir del que parlem, no us perdeu aquest temps de recomanacions, aquest temps de lectura, amb Dani Boquera. Saló de lectura, Dani Boquera, molt benvingut.
Bon dia.
Una setmana més en aquest temps de recomanacions literàries que avui porten un nom destacat, que és el de Jordi Sierra i Fabra. Expliquem-nos qui és Jordi Sierra i per què avui és el protagonista de les nostres recomanacions literàries.
Bé, Jordi Sierra és un autor molt prolífic, però avui ens centrarem en la sèrie de novel·la policíaca que, pues, més coneguda, que va començar fa temps amb la novel·la que portava per títol 4 dies de gener i que ha arribat fins a la última, que és la setena novel·la d'esta sèrie, que es diu 3 dies d'agost, que just va sortir a la llum este mes de març 2016. Totes elles estan disponibles a la nostra biblioteca municipal, almenys esta última novetat, que esperem que en breu hi pugui estar disponible pels nostres lectors.
Per tant, doncs, diferents novel·les, totes, a més, amb una data del calendari.
Sí, és curiós, no? Els títols totes fan referències amb dates de calendari. Les anirem desglossant una miqueta una a una i comentant-nos si algú s'anima o té curiositat per una o vol començar per la primera i sigui així un ordre cronològic perquè totes van enllaçades, doncs que ho faci.
A més, aquí li falta posar un mes de març, eh? Li falta posar un mes de març per aquí al mig, que de moment no el tenim encara.
De moment no, però bueno.
Hem sortit novel·la ara al mes de març, però falta posar-li un títol al mes de març.
Sí.
Començaríem per 4 dies de gener.
Sí, exacte, 4 dies de gener és la primera entrega d'esta sèrie de novel·la policíaca que està ambientada a la Barcelona de postguerra i que té com a protagonista l'inspector Mascarell. És una història que parla de la fam, de la venjança, però sobretot de l'amor. De fet, en aquesta novel·la, la història se situa a la Barcelona de l'any 1939, just 4 dies abans de l'ocupació franquista, on un inspector republicà haurà de resoldre el seu últim cas. És el 22 de gener de l'any 39, com diem, el govern està abandonant Barcelona a la seva sort i la ciutat queda a la mercè de les tropes de Franco. Durant 4 dies s'esdevé el caos total sota el pes de la derrota, la fam, la por, alhora que els que han estat vençuts comencen la seva fugida cap a l'exili. En este marc tan desolador, l'inspector Miquel Mascarell, que és l'últim policia que queda a Barcelona, no pot marxar perquè la seva dona està greument malalta i s'enfronta a l'últim cas de la seva carrera com a investigador, com a inspector, el de la filla d'una prostituta, una adolescent, violentament assassinada. En estos 4 dies, a peu per la ciutat desesperada, buscarà l'assassí i descobrirà que els vells feixistes amagats tornen a casa i reprenen les seves vides disposats a la venjança. És un documentat refons històric que recrea d'una manera molt fidel la realitat d'aquell moment. 4 dies de gener és una novel·la de la resistència portada al límit i de la voluntat de supervivència de qualsevol persona davant de l'adversitat. Així seria, pues, esta primera part, diguem, de la història de l'inspector Mascarell.
I a més, basada en un fet real, en un context real i buscant, doncs, vivències humanes per tal de fer aquests primers 4 dies de gener, que del gener passaríem al juliol, que seria la segona de les entregues d'aquesta primera
sèrie.
Trilogia policíaca.
Se va allargar una mica més.
S'ha anat allargant tot això, va dir, farem 3, i va dir, posem, no, però el juliol segur que es va quedar ganes amb més. Parlem de 7 dies de juliol, que seria la segona.
Correcte, 7 dies de juliol seria l'entrega. Bueno, no és d'estranyar que aquest escriptor escrigui molt, perquè de fet ja als 8 anys ja va escriure la seva primera novel·la llarga, amb més de 500 pàgines, eh? Té una extensa obra que el 2012 arribava als 420 llibres publicats. És a dir, no m'estranya que una trilogia li sapigués a poc i l'allargués.
I aquesta sí.
Doncs bé, centrant-nos a la segona entrega, 7 dies de juliol, aquí continua la història amb Miquel Mascarell, que ja hem dit que era l'últim policia que quedava a la Barcelona republicana, surt en llibertat després d'haver sigut indultat de la pena de mort i d'haver estat uns anys empresonat al Valle de los Caídos. En tornar a casa seva troba que la ciutat està totalment desconeguda, no, que no li queda res a ell personalment, no queda ningú. El seu instint de policia es posa en acció quan rep un misteriós sobre amb una fotografia, diners i una direcció. Al llarg d'una setmana descobrirà els nous camins que la dictadura està traçant a Barcelona i a l'Espanya del moment. L'estraperlo i la gran riquesa que proporciona als vencedors, la fam i la misèria sepultant encara els vençuts. Amb una recreació de l'ambient de la ciutat i de l'època fidel i detallada, 7 dies de juliol és una novel·la que ens parla de la condició humana també portada al límit, amb una situació de resistència i pues, de l'esperança que és l'últim que perdem.
Uh-huh. Aquí estaríem parlant, i ho diem lligant-ho amb la següent novel·la, estaríem parlant de l'any 1947, més o menys, perquè el 1948 és l'any on comença precisament la tercera de les novel·les, que havia de dir, farem tres, però no, al final hem fet set, de moment en portem set. La tercera de les novel·les, 5 dies d'octubre, es basa doncs, un any després ja doncs, de ser indultat i haver marxat del Valle de los Caídos, doncs segueix aquesta novel·la policíaca amb el protagonista de Miquel Mascarell en aquesta Barcelona de postguerra.
Exacte, aquí un any després d'haver sortit del Valle de los Caídos ja el Mascarell ha refet la seva vida al costat de la Patro, que és la jove a la que ha salvat la vida dues vegades. I en aquest cas la visita d'un home temible que li fa un encàrrec estrany, que és buscar la tomba del seu nebot, que va morir el 18 de juliol del 36. Això farà que el vell inspector se torni a enfrontar als vells fantasmes i a la seva supervivència en una ciutat estranya que encara no acaba de sortir de la guerra i està intentant buscar un nou futur. Durant aquells mateixos dies, a Madrid, un consell de guerra jutja el grup dels 80, els maquis que continuen lluitant contra la dictadura. Quin secret amaga el cadàver d'aquell jove de qui busca la tomba? En un cara o creu, a vida o mort, al cap de 12 anys els fets, quan no queden testimonis vius? Esta novel·la està ambientada amb exactitud i precisió a l'Espanya de l'època. És una novel·la que fa tornar al passat, potser per intentar comprendre el present.
D'un passat, després d'una guerra, ja en plena dictadura i potser dels primers anys més misèria que hi havia al país. Del 5 dies d'octubre passem a 2 dies de maig.
Exacte, està el 2 dies de maig, la quarta entrega, on l'exinspector Miquel Mascarell descobreix quasi per atzar un pla per assassinar nada més nada menys que a Franco durant la seva visita a Barcelona, que va tindre lloc l'any 1949.
Mos hauríem de situar en els dies 30 i 31 del mes de maig, quan Franco, el caudillo d'Espanya, visitava Barcelona, que estava doncs, amb un clima d'eufòria i de rendició, diguem-ne, doncs, a aquella dictadura. Però tothom donava per igual, no, Dani? Tothom donava
exacte,
a la
no
mateixa.
Tothom tenia este carinyo al dictador i en aquests dos dies esclatarà una desena de bombes a la ciutat. En Miquel Mascarell, que fa una nova vida al costat de la Patro, com havíem conegut ja amb la novel·la anterior, topa de cara amb un complot contra el dictador. Quan investiga l'assassinat d'un antic amic i company de la policia a petició de la filla d'este, descobrirà que pot capgirar la història del país. Si troba l'assassí, potser no tindrà lloc l'atemptat. Si calla, el país pot haver d'enfrontar una nova guerra civil o un gir de 180 graus com a conseqüència de la mort del generalíssim. La clau, dos dies de recerca aclaparat pel pes de la responsabilitat, unes hores durant les quals Mascarell caminarà sobre la corda fluixa. Serà el destí o la seva decisió el que marqui la resolució de tot plegat? Doncs no ho sabem, l'heu de llegir.
Això és a la quarta de les novel·les policíaques d'en Jordi Sierra. Sabrem algun resultat o ja canvia l'assumpte quan marxem ja a parlar de la cinquena de les novel·les, de 6 dies de desembre?
Jo ho deixaria més stand-by, no desvelaria
què
els
passa?
Canvis.
Vale.
A la quinta, que és 6 dies...
Però això vol dir que Miquel sobreviu i vol dir que segueix endavant amb més novel·la per endavant.
Sí, ell és un supervivent, jo crec que s'ha constat allà amb aquestes 4 entregues i sobreviurà. I bé, ara passem a la quinta, 6 dies de desembre, situada precisament al desembre de l'any 1949, on Lenin, que és diguem, la por del sobrenom d'un lladre amb el qual Miquel Mascarell es va retrobar al maig d'aquell mateix any, li demana ajuda per sortir d'un embolic. Resulta que ha robat un monedero a un suposat turista anglès al que acaben d'assassinar. Ara el persegueixen a ell, però que conté este monedero, esta cartera que li ha robat? Pues ni més ni menys que un dels catàlegs dels quadres robats pels nazis abans i durant la Segona Guerra Mundial. L'assassinat pertanyia al grup dels Monuments Men, que era una organització que després de la guerra es dedicava a buscar i recuperar les obres d'art espoliades pels nazis. En aquesta ocasió estava seguint els passos d'un d'ells, ocult a Barcelona, en possessió d'un preuat botí pel qual valia la pena matar. Amb la família de Lenin instal·lada a casa i alterant la seva pau, i amb l'alè del comissari Amador al clatell, i amb el misteri d'una enrevesada trama que busseja en les teranyines de la derrota de la derrotada ciutat, plena de personatges ocults i nous assassinats que ho compliquen tot, Miquel tornarà a enfrontar-se sense més armes que la seva indestructible voluntat als fantasmes del passat, tractant com sempre de ser fidel als seus principis i de mantenir la seva ètica.
Història relacionada amb aquests 6 dies de desembre. Anem cap als 9 dies d'abril, perquè hem d'anar ja... Ens queden dos noveletes més, per tant, hem d'anar rapidet. 9 dies d'abril.
9 dies d'abril, la sisena entrega, el sisè llibre. Aquí estem a l'abril, però de l'any 1950. Resulta que la policia deté a Miquel Mascarell. El seu nom surt a l'agenda del fill d'un periodista amic seu afusellat pel règim. El jove és acusat de l'assassinat d'un diplomàtic espanyol. En Miquel es veu obligat a investigar què ha passat per demostrar la seva innocència i també per ajudar el noi. El diplomàtic acabava de ser expulsat dels Estats Units. Per què? No ho sabem. Els dies en què Espanya intenta per tots els mitjans ser reconeguda internacionalment i acostar-se sobretot als Estats Units, i quan l'horitzó ja s'alvira la venda de les bases de Morón, Saragossa, Torrejón de Ardoz o Rota, en Miquel descobreix que l'ambaixada espanyola a Washington és un colador per a la intel·ligència nord-americana. Un paper massa important perquè el servei secret rus es mantingui inalterable. Les bases nord-americanes d'Espanya poden desequilibrar el mapa europeu. O sigui, aquí hi ha tota una trama ja internacional que déu-n'hi-do, eh?
Ja obrim el món i anem ja cap al darrer dels casos, el que ha sortit publicat aquest març 2016, setè cas de l'inspector Mascarell, 3 dies d'agost.
3 dies d'agost, situat a l'agost de 1950. En Miquel i la Patros es disposen a passar un dia de platja magnífic. Tanmateix, tot se torça quan la Patros desapareix sense més ni més i en Miquel rep una nota molt explícita. Si no resol en 3 dies un cas que va deixar inacabat l'any 1938, la Patros morirà. Des d'este moment, contrarrellotge, en una persona colpejada per la canícula estival, en Miquel haurà d'afrontar un cop més els fantasmes del passat. El cas que no va tancar a causa d'una malaltia sobtada i que va resoldre un altre inspector de manera ràpida i va causar la mort d'un innocent, es remunta als cruels bombardejos del març del 1938 sobre la ciutat. Uns bombardejos que després dels de Guernica van ser els més sanguinaris i salvatges de tota la guerra. La bomba que va fer esclatar la cantonada de la Gran Via amb el carrer de Balmes és el detonant de la història. Allí va aparèixer el cadàver d'un soldat que no va morir per causa de l'explosió, sinó que va ser assassinat. Per qui i per què és el que s'haurà d'investigar.
I hasta aquí puedo leer, perquè esta sí que és la noveta. Aquí hi ha coses interessants per descobrir. La vida li pot anar canviant al llarg d'esta novel·la i sobretot també doncs, amb la seva dona, la Patro, que està desapareguda i que només té 3 dies per tornar, diguem-ne, des de l'any 50 cap al 38, per recordar doncs, aquells bombardejos que van arrasar la població civil i que van marcar el camí de la derrota dels republicans. Per tant, doncs, és aquesta la setena novel·la, ja ho hem dit, s'ha anat allargant en el pas dels anys i té anys encara per escriure, perquè si hem anat dient dies, doncs imagineu-vos.
Fent apostes si serà realment l'última d'esta setena edició o n'hauran més, eh?
Té pinta que n'hi haurà més, eh? Té pinta és que sí, perquè si vam dintre i en portem 7, és que si recordem els títols, per si us interessen i per ordre, 4 dies de gener, 7 dies de juliol, 5 dies d'octubre, 2 dies de maig, 6 dies de desembre, 9 dies d'abril i 3 dies d'agost. Aquesta, la darrera, que encara no està disponible, la resta, les altres 6 anteriors, estan plenament disponibles a la biblioteca Doctor Frias d'aquí de l'Ametlla de Mar. Per tant, tenim dies, per llegir tot això...
Possiblement, ara que venen les vacances de Setmana Santa, que la gent aprofitia.
I s'interessa també per aquestes novel·les d'en Jordi Sierra i Fabra. Dani, moltíssimes gràcies una setmana més per haver-nos acompanyat. Ara vacancetes, ens retrobarem després de la Setmana Santa.
Molt bé, bon dia.
I bones vacances.
Igualment.
Ja ho hem dit, això ho hem recuperat, d'abans de vacances. Un minut i seguim aquí al Sempre amb tu i en directe amb l'entrevista parlant de fils de veu. Fins ara.
Canviem el cabasset per la ràdio i el xiquet per la millor música del país. Anem on, amb la manta al coll, tots els dijous a les 10 del matí amb Miquel del Roig.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest dimecres i ja fa estona que estem presentant qüestions per al cap de setmana. Fixeu-vos, si ahir parlem de teatre, i tot i que tenim algun tema musical més pel mig, ara volem parlar de literatura. I més obviamente de lligar el concepte de la literatura amb el concepte del vermut. I és que aquesta original proposta és la que ens presentaran els pròxims caps de setmana des del col·lectiu de Cala Cultura, aquí a l'Ametlla de Mar. Per parlar-ne d'aquests vermuts literaris ens acompanya avui en Joan Callau des d'aquest col·lectiu. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I presentem a la primera de les persones que ens acompanyarà en aquests vermuts literaris a l'Ametlla de Mar. Serà l'encarregada d'obrir-los i serà la Maria Victòria Lovaina. Maria Victòria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què presentarà la seva selecció de relats, el seu llibre de relats Fils de veu? Ara en parlarem, Maria Victòria, amb tu d'aquesta presentació d'un llibre que fa poc que viu, que fa un parell de mesos que està al carrer.
Sí. Des del desembre.
Des del desembre.
Des del desembre, sí.
Per tant, doncs, ben aproximat, i ara que s'acosta Sant Jordi, doncs també una bona data per presentar-lo també aquí al municipi. Ara explicarem la relació que tens, Maria Victòria, amb la Cala, perquè sé que és intensa en aquest sentit, però abans permetem que parli una miqueta amb Joan Callau per presentar, doncs, això, el vermut literari, aquesta proposta que engegueu des de Cala Cultura, una proposta, això dels vermuts literaris, que no és una novetat en el món de la literatura, sinó que això s'està fent a molts llocs, s'està posant de moda.
No és una novetat, com molt bé dius, però tampoc fa tant i tant que s'ha posat en marxa. És a dir, això està funcionant tant en ciutats grans com podríem dir Barcelona, com en ciutats d'un tamany més reduït. Aquesta proposta té un encant i té un atractiu, i és que es pugui fer una presentació d'un llibre. Podria ser un llibre de viatges, podria ser una novel·la, podria ser un llibre de poesia, qualsevol altre gènere, i aquest format i aquesta manera de fer-ho a través d'un vermut literari el que fa és trencar una mica aquella rigidesa que excessiva en molts casos que pot haver quan se fa la presentació d'un llibre. Seguim amb el mateix estil del Premi Nit de Poesia al Carrer. Fa 7 anys, ara farà 7 anys que el vam crear, i vam pensar que s'havia de fer un premi de poesia diferent, abocat a la gent, i que la gent hi participés coneixent què és la poesia. Doncs, bueno, amb els vermuts literaris, seran la prova de foc amb què començarem aquest diumenge 3 d'abril, i el diumenge següent, 10 d'abril, a les 12 del migdia, al Centre d'Interpretació de la Pesca, farem una presentació breu a on el protagonisme recaurà sobre els autors, que en definitiva són els que parlaran més estona, però serà un format reduït de 15-20 minuts, després del qual els assistents estan invitats a un vermut, sí, serà així.
I potser també és la fórmula de connectar i parlar i xerrar i compartir i fer una miqueta més de presentació de les diferents propostes que presentareu.
És clar, perquè una presentació normal se xerra, se diuen quatre coses i s'ha acabat. I aquí hi haurà l'oportunitat d'interactuar, hi haurà l'oportunitat de que la gent pugui parlar amb l'autora, amb els autors, i això és una cosa molt, molt més àgil i que agrada tant als qui escriuen i presenten els llibres en aquest format de vermut literari com amb la gent a qui assisteix, perquè la gent té la possibilitat no només de saber què és aquest llibre ni de comprar-lo si el vol comprar, sinó de preguntar a l'autor.
Preguntar a l'autor qüestions com, per exemple, les que podran preguntar aquest diumenge 3 d'abril, com molt bé apuntàvem, a les 12 del migdia, a punt del migdia, hora de vermutet, amb aquesta temperatura també agradable que tenim, i davant del mar, al Centre d'Interpretació de la Pesca, a la Maria Victòria Lovaina, que presentava, com dèiem, el seu llibre Fils de Veu. Si m'haguessis de definir, Maria Victòria, amb una paraula al teu llibre o amb una frase curteta, com lo definiries? Perquè no deixa de ser una selecció de relats, per tant...
Sí, és una selecció de relats i és molt difícil de definir-lo en poques paraules. Però jo diria amors, desamors, jo diria que és com una mena d'enfrontaments amb la vida, bueno, no sé, de desitjos que no han estat assolits. Jo diria que va per aquí, però per mi de veritat que és com molt, molt difícil, perquè, a veure, els trobo com... Són tots diferents, són curts, han estat fets en diferents moments, i per mi és difícil. Però sí, jo diria amors, desamors, desitjos no acabats d'assolir. Diria que va per aquí la cosa.
A poc a poc vas lligant les històries amb un fil, entenc, perquè realment aquesta obra, aquesta Fils de Veu, està lligada amb sis seccions, no? És a dir,
sí.
ve basada amb sis arguments, podríem dir-ho?
No, a veure, jo tenia una sèrie de relats, bueno, ara no sé, 20-30 relats, i des de l'editorial aquesta em van proposar de fer l'edició. Llavors, en principi, eren relats independents, no? Llavors em vaig trobar aquí a casa doncs amb un munt de relats que jo els volia organitzar, que no sabia com fer-ho, i que al final em va donar la llum l'edat dels personatges. I llavors estan classificats, organitzats segons edats. Llavors comença amb el grup de relats que es titulen Veu Blanca o Veus Blanques, que són veus d'infantesa. Són dos, tres o quatre relats, ara mateix no me'n recordo, que parlen nens, és veu de nen. Després tenim Veu Dolça o Veus Dolces, que serien... Bueno, amors de joventut, més o menys. Veus de fel, que seria... Bueno, és una mica gent més adulta, la vida més amarga, més rancuniosa. Després seria veus de fum, quan la vida entra en zones d'irrealitat. A mi m'agrada jugar una mica amb ficció, realitat i ficció, i llavors aquesta part seria aquesta, la veu de fum. Veus de plata, que ja us podeu imaginar, que bé, ja és quan l'edat una mica avançada. Llavors, Camí de la bellesa serien dos o tres relats també, que són persones ja grans doncs, que recorden la vida, recorden la seva vida, algun detall, algun aspecte de la seva vida passada. I després un capítol final que a mi em feia molta il·lusió d'incloure, el vaig estar dubtant molt, que és les veus de ficció. I veus de ficció seria ja com si se me n'hagués anat de l'olla una mica, perquè ja és la ficció dins de la ficció. I així ho apunto com a curiositat de moment. Si el dia 3 doncs, algú té interès o si arriba el cas ja ho explicaré, però és una història d'amor entre dos personatges de dos llibres. Una personatge femení i un personatge masculí, però que són protagonistes de llibres i que un dia estan en una llibreria, doncs sorgeix entre ells una història d'amor. I bé, no explico res més. Però és aquesta l'últim capítol, que és les dues de ficció i que només hi ha un capítol. Llavors això, tenint tots els relats, doncs a veure se'n va ocórrer doncs, d'organitzar-los d'aquesta manera, tenint en compte l'edat dels personatges. A veure, vaig pensar altres idees, però al final vaig considerar que aquesta doncs, era la que més em convencia en el moment.
Entenc també que amb aquest tema d'amor que planteges cap al final apareix molts altres moments de la història, no?, d'aquests relats. L'amor apareix, o suposo que apareix una mica tots aquells sentiments personals, aquelles emocions personals que van aflorant al llarg de la vida i que, d'alguna forma o altra, les plasmes amb aquestes sis històries, com si diguéssim, no?, en aquests sis moments de la vida, no?
Sí. Bueno, jo crec que és una mica l'itinerari personal, l'itinerari de la gent, no? Jo crec, bueno, m'ho he plantejat així, no?, en aquests relats, o com a mínim és el que jo he vist. Després, la gent quan ho llegeix, cadascú fa les seves interpretacions, però la cosa va per aquí.
A mi m'agradaria, Maria Victòria, afegir el que tu has explicat, i així ho explicaré també el dia de presentació. M'agradaria afegir que al principi, quan em vas parlar de presentar el teu llibre aquí a casa nostra i em vas dir el títol, a mi el títol em va inquietar, és a dir, té un títol inquietant, perquè fils de veu, tenir un fil de veu és aquella persona que està feble, no?, que pot estar malalta o que pot estar a les últimes de la seva vida, i fas, a veure, què explica aquest llibre? I llavors comences a llegir i fins i tot saltes d'una part a l'altra, que tu les vas nomenant a través de veus diferents, i t'adones que aquest fil de veu, o aquest títol, Fils de veu, el que vol explicar, això al meu entendre, el que vol explicar és tot el que tu dius, però amb una veu íntima. Aquesta veu íntima...
Una veu personal, una
exacte,
veu... Sí.
Doncs aquesta veu íntima, és el fil de veu que tu utilitzes literàriament, però és que, a més, quan acabes de llegir el llibre, t'adones que precisament aquesta veu íntima aconsegueix el prodigi de cohesionar tots els relats. Això és veritat.
Sí.
Això m'agradaria destacar-ho el dia de presentació, perquè no és fàcil parlar de diversos temes en un llibre de contes i que després estiguin cohesionats d'una manera o d'una altra. Jo crec que aquesta manera que tens tu de contar-ho íntimament fa que el llibre estigui cohesionat.
Doncs, a veure, em va costar molt de fer la tria i, clar, no sé si la vaig encertar o no, perquè això mai se sap, no? En tenia molts de relats. Tots aquests relats estan publicats en una pàgina web que es diu Relats en Català, que jo hi és... A veure, ara no, fa temps que no hi publico gaire, però en tinc molts, no sé, seran 50, 60, ara no ho sé, clar, havia de fer una selecció, no? I clar, vaig intentar triar aquells que tenien una veu, doncs, si no més semblants, doncs que estiguessin com més relacionats, tot i ser històries diferents, perquè totes les històries, bueno, si ja te l'has llegit, ja has vist que són històries que no tenen res a veure l'una amb l'altra, però que tenen aquest fil conductor que m'ha semblat això. La veu aquesta que dius, la veu íntima, i després, bueno, doncs, aquest tema de la necessitat d'estimar, de la solitud, d'amors, d'incomprensions, etcètera.
Història, sens dubte, interessant que podem descobrir en aquests fils de veu, que es presentarà aquí a la Milla de Mar aquest diumenge 3 d'abril a les 12 del migdia al Centre d'Interpretació de la Pesca, en aquest vermut literari que organitza Cala Cultura. Hem de dir, Maria Victòria, que lògicament la gent es preguntarà, bé, i com descobrim a la Victòria Lovaina aquí a la Cala? I hem de dir clar, dos coses. Una, que estàs molt per aquí al poble, que
sí,
em sembla
molt,
que,
molt,
que el freqüentes bastant, i l'altra...
Sí, ahir vaig tornar, ahir vaig tornar d'aquí, el dilluns, vaig tornar, sí, abans
d'ahir. De les vacances de Setmana Santa, lògicament.
Santa.
I hem de dir una altra cosa, que formes part, membre del jurat de Cala Cultura, sí, en aquests Premis Literaris, per tant també és una vinculació d'alguna forma també, sí, en aquest col·lectiu.
Sí, això és la primera, això és la novetat d'aquest any, a veure com sortirà, a veure quanta gent s'ha presentat i, bueno...
Ui, un èxit, Maria Victòria, un
sí?
èxit, sí, sí.
No m'espantis.
Ja en parlarem.
No m'espantis.
Ja diumenge, trasfons de la presentació, segur que en Joan t'avança alguna coseta.
A veure, a banda d'això, doncs, a veure, jo ja fa més de 30 anys que vinc per allà, els estius, Setmana Santa, d'algun cap de setmana que sí puc, o sigui que...
Ets una calera de fora.
Jo crec que sí, a veure, és que m'hi sento superbé. I llavors, doncs mira, se'm va ocórrer de dir, a veure, ja que tinc el... que m'han presentat el... bueno, que m'han editat el llibre aquest, doncs per això li vaig comentar al Joan, doncs, de veure la possibilitat aquesta de presentar-lo, perquè en tinc d'altres, tinc algun que està allà a la biblioteca, els tres que m'han editat, els altres tres que tinc estan a la biblioteca, els hi vaig portar, o dos els vaig portar i un altre em sembla que els van comprar des de la biblioteca.
A quina va anar jo, Maria Victòria, i perdona que et talli, perquè
digues,
a part de Fils de Veu, la gent dirà, bueno, Fils de Veu, molt bé, aquest recull de relats, que es va doncs, presentar aquest desembre passat, però també tens altres tres novel·les publicades, que són Amb els ulls de Nina, El dietari de les Gorges,
i
Pell de Gat.
I Pell de Gat, sí, sí, sí. A veure, això són premis que m'he anat presentant. A veure, editar és com molt difícil i llavors, doncs, mira, quan tinc alguna cosa, doncs la presento a algun premi literari i la veritat és que fins ara, doncs, no m'ha anat malament. Val? I llavors, doncs, això, són fruit de tres premis literaris. El de Amb ulls de Nina, doncs, va ser un premi a Mallorca, va ser una d'aquestes, a veure, un concurs que s'havia de presentar per internet, presentaves la novel·la i tal, bueno, bé, i llavors l'altre, el de Pell de Gat, va ser un altre premi a Castelló de la Ribera, al País Valencià, i l'altre a Barcelona, el del dietari de les Gorges. I, és, bueno, i ja està, i a partir d'aquí llavors tinc altres contes i relats en edicions ja col·lectives amb altres autors.
Hem de dir que aquests no són els únics premis que has tingut, que també has tingut altres premis, com per exemple un segon premi de relats de Mercè Rodoreda, per exemple.
Sí, el de Molins de Rei.
Molins de Rei,
sí,
correcte.
Sí, sí.
Entre d'altres primers premis, com dèiem, aquest de Barcelona,
sí,
de districte 5è.
El juny passat vaig guanyar el de Terrassa.
Per a dones, diria, no?
De novel·la policia, de relat policia... que l'he inclòs en el llibre, que és L'home que camina, no sé si... L'home que camina, ja el comentarem. És el de el que sí, el van premiar l'any passat, el mes de juny. Sí. Hi ha un altre també, ja he posat un parell que són contes premiats i que, a veure, els seus contes doncs, no passen tant habitualment,
sí,
llavors
ara,
per això vaig d'incloure'ls.
Ara no me'n recordo el títol, però... perquè fa dies que l'he llegit aquest, el conte aquell d'aquella noia amb veu dolça, la cubana.
Ah, la cubana, sí.
Sí, sí, és molt bonic.
Sí,
molt
sí,
bonic.
Sí,
sí,
la
sí,
cubana.
Sí.
Segur que totes aquestes propostes, premis i títols que tens publicats, Maria Victòria, els podrem conèixer una miqueta més. Avui també he de conèixer una miqueta aquí al Sempre amb tu, el nostre temps de l'entrevista. Diumenge tenim una oportunitat de conèixer en primera persona i fer una primera fase de contacte en aquest vermut literari. Ens trobem diumenge.
Divendres ja vaig cap allà.
Ja estaràs aquí preparada el cap de setmana.
Sí, divendres ja hi soc allà, a mitja tarda.
Maria Victòria Lovaina,
sí,
autora
sí,
de Fils de Déu, una selecció de relats. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Sempre amb tu.
Molt bé, gràcies a vosaltres i fins diumenge.
I fins diumenge també, Joan Callau. Fins diumenge. També, Joan Callau, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest temps de l'entrevista. Darrere minut per convidar doncs, els nostres oients a participar-hi.
Gràcies a la Maria Victòria, gràcies a la Cala Ràdio per ajudar-nos en la difusió d'aquest acte, que crec que pot interessar a molta més gent del que en principi podríem pensar. I quedeu invitats tots al vermut.
Vermut literari, diumenge 3 d'abril, 12 del migdia, al Centre d'Interpretació de la Pesca. Gràcies, Joan, i molta sort.
Gràcies.
Encarem ja la recta final del nostre Sempre amb tu. Hem fet informació a les notícies, hem parlat de literatura, primer el Saló de Lectura i ara el temps de l'entrevista. I ens queda, com sempre, els dimecres el nostre temps de les emocions. Espai que comparteixen les companyes Fini Lleó i Ruth Freixedas.
I seguint amb el Sempre amb tu, avui tenim l'apartat de les emocions i ens acompanya una setmana més la Ruth Freixedas. En Ruth, benvinguda.
Bon dia, Fini, moltes gràcies.
Hem parlat de l'escolta, hem parlat de molts temes interessants, hem conegut també què és el coach, què és el coaching, però ens vam quedar en el darrer programa parlant i arran d'una trucada que vam tindre de les persones sensibles, no? De parlar una mica de la sensibilitat, no? Com el coaching ens pot ajudar en aquestes emocions, amb aquesta sensibilitat.
Doncs sí, el testimoni de la Pepi que ens va trucar i ens preguntava què poden fer les persones que són molt sensibles i com poden aplicar el coaching per a poder gestionar això. Llavors, avui m'agradaria començar, a més el nostre programa es diu Emocions, arrel de contestar aquesta pregunta, podem obrir el que és la dimensió emocional. Dintre del coaching ja saps que hem comentat que tenim 5 dimensions personals i una d'elles són les emocions. Doncs com li vam contestar a la Pepi, el fet de ser un ésser sensible, això depèn de cada persona i això depèn de quan et passa alguna situació o davant d'un contratemps, un problema, una alegria, com ho vius. El conèixer i saber com ho vius et dona el teu grau de sensibilitat. Què vol dir? Que éssers emocionals ho som tots, perquè tots tenim emocions. En canvi, ser un ésser sensible ho desenvolupes. Com puc averiguar quina sensibilitat és la meua? En com visc les coses que em succeeixen?
És a dir, tots som sensibles, a més grau o menys, però totes les persones tenim sensibilitat, no?
Sí, la qüestió és poder veure el grau de sensibilitat en com visc les coses que em passa. En canvi, ésser emocional ho és tothom.
Aquí podríem dir allò, jo no ploro en públic, m'aguanto, i hi ha persones que no poden, i de dir, més igual si em volen plorar davant d'una situació, i n'hi ha que fan, jo sóc forta, jo aguanto, preto l'estómac i no ploraré.
Molt bé, doncs això m'encanta que ho diguis, perquè en aquest cas, fixa't, és una creença mental que diu, jo sóc forta, però el que està fent aquesta persona no és una gestió emocional, és un control emocional. Llavors, què és el que passa? Que les emocions, per descriure-ho en una paraula, vol dir moviment. Si jo controlo aquest moviment i me'l tallo, perquè no puc, penso que no puc plorar en públic o no queda bé plorar en públic, aquesta emoció jo l'he controlat, però el moviment va per dintre i en algun lloc es col·loca i en el cos ho simptomatitza. I després, més endavant, ara quan explicarem el circuit de les emocions, es converteix en un estat d'ànim. Llavors, l'ideal, si una persona creu firmament que no ha de plorar en públic, l'ideal és que ho gestioni, que ho administri, però no que ho controli, ho talli i ho tapi, perquè el procés natural de la emoció seguirà el seu camí.
Llavors arribaríem a la pregunta, no? Intel·ligència o control emocional?
Perfecte. Doncs jo el que proposo aquí és que desenvolupem totes les persones la intel·ligència emocional, que no vol dir res més que una altra cosa, que és conèixer. Intel·ligència és coneixement, conèixer les emocions. Quan una persona té la voluntat o la necessitat o l'objectiu d'aprendre a gestionar les seves emocions, la meva proposta és que primer comenci per desenvolupar i ampliar la seva intel·ligència emocional. Per exemple, per poder-la definir més a nivell de neurociència, Daniel Goleman, per exemple, ens diu que és la capacitat per reconèixer sentiments propis i sentiments dels altres, que això seria també una mica la empatia. I l'habilitat per manejar aquests moviments, que són les emocions. Aquest terme d'intel·ligència emocional, per cert, es va popularitzar per Daniel Goleman amb el seu best-seller, que va ser un best-seller el llibre, d'intel·ligència emocional, i que va ser publicat a l'any 95. I va ser un rebombori molt gran perquè va ser de les primeres persones a parlar de la importància de tenir en compte tota la nostra dimensió emocional, perquè en definitiva dirigeix moltíssim la nostra vida. Llavors, una cosa que podem tenir en compte és que per poder organitzar i conèixer i ampliar la intel·ligència emocional es pot fer a través d'aquestes cinc capacitats, el que hem dit abans. Primer, conèixer les emocions. Després, els nostres sentiments propis. Poder-los gestionar, poder decidir, ah, ara m'està passant això, ara sento allò, d'acord, què faig amb això? El fet de reconèixer-ho i posar-li nom ja ho està gestionant, d'acord? Per què? Perquè les emocions tenen totes la seva utilitat. No existeix, per a mi, no existeix emocions dolentes o bones, negatives o positives. Absolutament totes les emocions tenen una funció.
Les hem tingut potser una mica amagades, les emocions, sí, al llarg dels anys?
Sí, sí. A nivell cultural, és un, per a compte, acabo de comentar-te que va sortir el llibre, el best-seller aquest, que va ser dels primers que parlava de la dimensió emocional d'una persona, a l'any 95, estem al 2016. Per tant, una vegada més ens trobem amb una novetat. I això és una competència, la intel·ligència emocional, que és molt necessària i molt útil perquè regeix molt la nostra emoció, sensació, sentiment, estat d'ànim, ens afecta amb tot el que fem, amb les relacions, a la feina, amb la família, amb els amics, amb els entorns. Així estic jo, així faig una cosa o la faig d'una altra manera. O sigui que és molt important conèixer el teu propi camp emocional i conèixer els dels altres per poder-los relacionar. Una cosa que estic molt contenta és que, per exemple, ja fa 3 anys que les escoles, ensenyament, en el que és l'assignatura de valors, es treballa i es parla de la dimensió emocional, de les competències personals, que a fi d'efecte, no?, de que es coneguin com a sers humans, com funcionen i què han de fer amb això. I, per exemple, una dinàmica que està contemplada en moltes escoles, perquè he tingut l'oportunitat de veure-ho i viure-ho, per a fer la gestió emocional, és una dinàmica que està anomenada el semàfor. Llavors, què fan? Quan hi ha un conflicte a l'aula o hi ha amb algun nano o algun adolescent, a la hora de que el tutor, docent, mestre aplica el semàfor, fan actuar doncs, com en un semàfor. La llum roja, què hem de fer? Aturar-nos. Hi ha per exemple, en una discussió a l'aula. Primer traiem la llum vermella i ens aturem. Després tenim la llum taronja, que és què fem aquí? Parlem i traiem, cada persona del conflicte treu el que està passant o la versió de cadascú. I el semàfor en verd vol dir que quan hem pogut resoldre aquest conflicte actuem des d'un altre lloc. I, per exemple, això s'aplica, no?, a les escoles o a diferents llocs, però penso que és molt útil començar ja, de fet, tant de bo haguéssim començat abans, però bé, ja s'està fent ara, no?, amb el que és l'educació. Llavors ens ajuda també als adults, precisament doncs, si el teu fill, per exemple, no?, ha treballat això a l'escola i segur que molts pares i mares escolten, o avis o tutors, ai, doncs avui he fet això a l'escola i hem parlat de la ràbia i hem parlat de l'alegria i llavors hem resolt un problema que hi havia entre un xiquet i una xiqueta. Això és fantàstic. Per què? Perquè també els adults que no s'han plantejat mai mirar aquesta importància, doncs, bueno, també ho poden aprendre a través dels seus fills. O l'adult que ja té una inquietud i que està investigant i està ampliant la seva intel·ligència emocional i la seva capacitat de gestió, el fet de que els infants també ho estiguin fent, doncs ajuda a que es pugui viure, jo en definitiva diria, Fini, que les emocions, viure-les amb naturalitat, amb la seva pròpia natura. Quan jo, per exemple, estic trist, doncs necessito plorar. Hi ha gent que plora i hi ha gent que no, però...
Però la societat ens diu que hem de ser políticament correctes, no?
Bueno, aquestes són les creences antigues, sí, sí, tens molta raó amb això, però afortunadament avui en dia li podem dir a un infant o a un adolescent o a un adult que si està enfadat, la emoció que té és ràbia, si està molt, molt, molt enfadat, pues serà la ira. Si ha perdut alguna cosa i està fent un dol, és natural que hi hagi la tristesa, es pot manifestar a través del plor, o persones que no poden plorar o no volen plorar o el que sigui, però també tenen aquest sentiment de tristesa. I la tristesa és necessària. Per què? Per a què serveix la tristesa? Pues per a assumir una pèrdua, per a poder fer un procés de dol.
M'estàs nombrant diferents tipus d'emocions, no?
Sí.
Serien les bàsiques, aquestes emocions, o n'hi ha d'altres?
Bé, m'agrada que m'ho preguntis. Hi ha quatre emocions bàsiques que estan reconegudes a nivell internacional. Aquestes quatre emocions són la ira, la por, la tristesa i l'alegria. Què vol dir que estan reconegudes internacionalment? Doncs que tot el món s'ha posat d'acord que existeixen aquestes quatre emocions. I existeixen més, moltíssimes més, però llavors el que anomenem són emocions que radiquen de cada família. La base més important és conèixer aquestes quatre, i d'aquestes quatre, doncs, un sinfín d'emocions, perquè pots buscar hasta un diccionari d'emocions,
no,
que n'hi ha.
Alegria, pots estar content o pots estar alegre, no?
Molt
és
bé.
És el mateix, però no és igual.
Però, molt bé, però l'estat content ve de l'alegria. M'agrada que hagis dit això, no? Perquè és el circuit que he dit abans. Primer hi ha una sensació, després una emoció, després un sentiment, i la perpetuació d'aquest sentiment genera el nostre estat d'ànim.
Ruta, els temes mos donen molt, molt, molt de si. No sé si anem a estirar la mateixa i anem al gra, perquè també emoció, sensació, sensibilitat, sentiment, no? L'estat d'ànim, vull dir... Són temes també molt importants com les emocions que parlàvem ara, aquestes quatre emocions que també m'agradaria aprofundir força en elles. Què trobes?
Perfecte, em sembla fantàstic. Per exemple, saps quina va ser la teva primera emoció? La teva i la de tota la humanitat?
Plorar.
No?
No.
No, no. Els estudis diuen que a partir de la cinquena setmana de gestació, o sigui, quan estaves a dintre el ventre de la teva mare, la primera emoció que vas sentir va ser la por. La por. I saps per què?
No, no.
Pel batec del cor de la teva mare. El fet d'escoltar el toc, 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 és una de les primeres emocions que sentim, inclús abans de néixer. I la por té una utilitat extraordinària. Si no fos per la por, Fini, no estaríem aquí. Si el ser humà, ens n'anem a la prehistòria, no hagués tingut por de poder morir, no hagués desenvolupat les armes per poder-se defensar dels animals o dels caçadors, les coves...
Els medicaments, no? Per curar-nos, o les herbes en aquella època.
Molt bé. Per tant, la por és una emoció molt útil, perquè gràcies a tenir por, doncs vigilem de no creuar el carrer sense mirar, vigilem de que no ens passi alguna cosa. Una cosa sí m'agradaria dir. Cada emoció té les seves utilitats. Lo que per a mi és molt important és viure-ho en equilibri. On hi ha el problema? Quan jo tinc un excés de por. Que llavors què passa? Que em limita, me paralitza, o en el seu defecte. Els crios, per exemple, que no tenen por de res i has de vigilar.
Els dos extrems són dolents, no?
Aquí està, el fet de cada emoció i el seu servei i la seva utilitat, sobretot recomano el viure-ho en equilibri. Si ho vius en equilibri i apliques el que hem parlat abans, el conèixer o el posar-li nom, el poder-ho gestionar, és quan et poden ser de molt de servei i viure una vida en qualitat, una vida equilibrada i digna, perquè tens el coneixement de les teves emocions i saps què fer amb tot això.
Ho hem de conèixer, ho hem d'aprendre, ho hem de treballar, no, Ruth?
Sí.
Les emocions, sí. Tema ampli, en seguirem parlant. En seguirem parlant. Una dita que fa referència a la por, no la dic jo, és de Nelson Mandela, diu: no és valent el que no té por, sinó el que sap conquistar-lo.
M'encanta, Fini. Tal qual.
En seguirem parlant la setmana que ve, Ruth. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Fora de temps ja en el nostre temps d'avui del Sempre amb tu, després d'aquest temps d'emocions. A Punts Locals Fini, que avui obrim amb les preinscripcions de l'Escola Sant Jordi, que ja han arrencat.
Sí, ja està oberta des d'avui la preinscripció l'Escola Sant Jordi, com molt bé dies, per al primer curs del segon cicle d'educació infantil, això és P3, i una sèrie de documentació que anirem dient al llarg d'aquests dies. De tota manera, es poden informar a la secretaria del centre.
Important no només l'Escola Sant Jordi, també l'Institut Mare de Déu de la Candelera, per entendre-nos. Des de parvulari i fins a la secundària obligatòria ja estan obertes les preinscripcions.
Recordem que degut a que divendres era divendres sant, festiu, no va haver recollida de voluminosos, que s'ha traslladat aquest divendres dia 1 d'abril. És a dir, que tota persona que tingui trastos vells, que vulguin que els hi passin a recollir, han de posar-se en contacte amb la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament.
I també hem d'informar d'una altra coseta, que en aquest cas doncs, fa referència a les ofertes de treball, perquè en tenim algunes més noves.
Es busca una cambrera, també fa falta un mecànic de vehicles, un comercial administratiu i també es necessita un xòfer que tingui carnet C1 i el CAP, és a dir, el certificat d'aptitud professional.
Per tant, doncs, ofertes disponibles al telecentre, a la plaça Joan Miró de l'Ametlla de Mar. Fini, ho hem de deixar aquí demà. Ara pensem com ho fem per celebrar els 50. Programes. Fins demà, gràcies a tots. Molt bon dia.
Bon dia, fins demà.